entrevista. Avui tenim aquí una psicòloga, bé, fa moltes coses, la Sigrid Padrique. Bon dia.
Bon dia.
Hola, guapa. Bon dia, benvinguda.
Gràcies. Doncs amb ella parlem d'un tema que ha sortit, oi, Sònia, aquí?
Sí.
Perquè ens preocupa moltíssim, no?
Sí, sí.
El tema de... Ella també és terapeuta gestal i ella tracta amb nens i adolescents, sobretot, no?
Mm-hmm.
I aquest és un tema que ens preocupa moltíssim, que ens interessa moltíssim, que cada cop va movent-se, perquè suposo que va a tenor de la societat, no, Sigrid?
Sí, jo crec que sí. De tota manera, et dic una cosa. Sí que és veritat que, si ho mirem pel cantó positiu, la societat està evolucionant, no? A veure, també s'ha de veure, no?, on mirem i de més. Però sí que és veritat que tot el tema emocional, per exemple, que potser seria el que més ens preocuparia, no?, de cara més als infants, als adolescents, sí que és veritat que és un tema que està, com bé deies, no?, com bé dèieu, a l'ordre del dia. Llavors, mirant-ho pel cantó positiu, sí que és veritat que cada cop a les escoles s'està introduint més canvi, hi ha més moviment, hi ha més interès, no? Llavors, bueno... Hi ha aquesta part positiva, després quina seria la vessant negativa, si ho hem de mirar, no?, pels dos cantons, seria potser, i aquí també invito a la reflexió, de com acompanyem avui dia els nens i els adolescents, no? Què passa, què em passa, no?, com a adult, com a mestre, com a pare, com a mare. Jo crec que aquí s'obren molts fronts.
Clar, perquè abans ho dèiem, parlàvem amb la Sònia, no?, i dèiem, és que clar, els nens no fan el que els diem, fan el que fem.
Claro.
Som el mirall, no? Som el mirall.
Exacte.
No? Nosaltres.
Clar, Sònia, tu ho has dit, el mirall.
Som
tu
el
has
mirall.
Dit. Exacte. Fixa't, és molt interessant això en el sentit de, sempre tendim a imposar-nos com a autoritat, quan realment aquest no és el veritable camí, perquè de fet és com el peix que es mossega la cua. Si ens adonem, d'alguna manera és com nosaltres ens volem imposar. Vale? Per tant, nosaltres esperem que els nens i els adolescents facin el que nosaltres volem. Què passa?
I com ho volem.
Ah, exacte.
Clar.
Què passa? El nen i l'adolescent creix i tornem a repetir la roda. Llavors aquí la pregunta és, realment som el que nosaltres volem ser? O el que esperen de nosaltres que siguem?
Nosaltres o, en aquest cas, la canalla? Fas una reflexió des de tu mateixa?
Aquest volem ser és nosaltres,
sí?
o els nens? O, o tot també?
No. És que d'aquí parlava de la roda, no?
Clar.
Dels nens, els adolescents, que aquests després creixen i són adults.
Perquè volem que els nens siguin com nosaltres volem que siguin?
Aquesta és una gran pregunta. A veure, opinió personal, jo crec que sí, i t'explico per què. Fixa-t'hi, com està estructurada l'educació dia d'avui? Una aula, 25-30 nens, i una professora, professor, a lo sumo un reforç o dos. Clar, com es gestiona tot això? Per tant, què és el que fem? Com a adults ens imposem des de l'autoritat. A veure, jo crec que no ho fem amb maldat, en el sentit de que ens han ensenyat a fer-ho d'aquesta manera, però fixem-nos que d'alguna manera, i aquí ho enganxo amb el que estava dient, no?, la pregunta que tu em feies, al final és com que no deixem el nen ser, sinó que al final acaba fent el que nosaltres, com a adults, com a adults, com a pares, com a... Sí? Perquè d'alguna manera així els tenim controlats.
Clar, però on està aquell punt? Mira, recordo una frase que vaig sentir per ser un altre terapeuta que deia, els pares i mares estimem tant els nostres fills, a veure, en general, que estem disposats a fer-ho tot per ells menys deixar-los ser ells mateixos.
Mira, està molt bé això, sí,
clar,
sí.
Però Sigrid, on està aquell punt? Perquè veure, segur, mira, la Sònia, que és mare també, tu també, segur que ens hi trobem, no?
Sí.
Aquell punt entre... A veure, estic aquí per inspirar-lo, no?, en certa manera, però hi ha coses que, per més que vulguin fer, si les fan, els hi suposen un perill. On està el punt entre deixar-los ser ells mateixos i que es llencin pel precipici? Com a mínim fins als 18 anys, no? Perquè a partir dels 18 ja sí, si volen llançar, per desgràcia, no? Doncs, o per sort, no ho sé,
sí.
Vull dir...
A vegades també està bé deixar-los caure.
Clar, on està el punt entre... deixar-los caure,
sí.
No? Com molt bé dir, perquè al final,
clar,
tu li pots dir 20 vegades, jo, per exemple, 20 vegades posa la jaqueta que fa fred,
sí.
Potser a vegades necessiten passar fred una estona,
clar,
per adonar-se'n que s'ha de posar,
clar,
la jaqueta
i engripar-se, no? I estar una setmana al llit i veure el pa que es dona, per després ells acabaran posant-se la jaqueta sense que tu els hi diguis posa't la jaqueta.
Clar, però no? És allò de Nadia Escarmienta en cabeza ajena, no?
Clar.
Però on està el punt?
Mira, jo et diria que a quanta més llibertat, més límits. Però compte, perquè els límits són necessaris. El tema és com posem aquests límits. No és el mateix imposar, no? Que acompanyar. Per exemple, jo a la meva feina el que faig és acompanyar. Que potser aquí la pregunta és quina diferència hi ha. No és el mateix dir posa't la jaqueta, que aquí jo m'estic imposant des de l'autoritat i des del jo no et tinc en compte si tens fred, si tens calor, si estàs bé. Simplement és, fa fred, jo tinc fred, per tant jo dedueixo que tu tens fred. Però aquí també perquè has agafat l'exemple de la jaqueta. Sí. Però està demostrat que els nens, també pel moviment, per com funcionen, no?, a nivell orgànic, la temperatura corporal és diferent.
Sí.
Però què passa? Que aquí ens surten els automàtics. Ens surt pues, el que hem mamat a casa del pare i la mare.
Bueno, jo t'haig de dir que jo quan vaig ser mare, a mi la pediatra, les primeres coses que m'ha dit és vesteix el nen o la nena com tu et vestiries.
Ah.
Tu t'haig de dir.
Clar.
És a dir, si tu tens fred, ell té fred. Si tu tens calor, no l'abriguis, ell té calor.
Ja, però... Però després no passa. Us ho diu la mare d'una persona que aniria descalça pel món com si fos un Tom Sawyer de la vida, per exemple.
Clar. Jo també, eh?
Clar, vull dir...
Jo també soc d'aquestes.
Jo, o sigui, a mi si em donessin un euro per cada cop que he dit posa't les sabates o les sabatilles, ara hauria comprat... Et convido de vacances. Clar, quan et trobes en situacions així, no? Com es fa per acompanyar i no imposar?
Mira, no és el mateix dir posa't la jaqueta a dir mira, si mires a fora, vale, està a punt de ploure, jo tinc fred, jo crec que potser el que estaria bé és posar la jaqueta. Clar, la meva filla moltes vegades em diu no. O bueno, després hi ha l'altra contrapartida.
O jo ho faré després.
O jo ho faré després.
Ja ho faré.
Sí, ara ho faig, mama.
Sí, ara ho faig.
Vale, doncs llavors el tema és, bueno, no et vols posar la jaqueta? D'acord, no passa res. Jo per si de cas, perquè també hi ha el marge de l'equivocació i d'aquells provin. Jo per si de cas agafo la jaqueta i si no te la poso ara, doncs te la poso després. Si tu estàs bé, o sigui, si tu tens fred o no, depèn. Seria una manera, per exemple...
Abans has parlat de les aules.
Sí.
El tema ha canviat molt. Perquè jo me'n recordo que a l'època que nosaltres estudiàvem el tema de l'educació emocional no sabíem ni el que era. Però ara sí que hi ha certa sensibilitat amb el tema aquest.
A veure, sí que hi ha certa sensibilitat, que és el que deia al principi de tot, no? Que si ho mirem pel cantó positiu, sí que és veritat que estem avançant. Ara, sota el meu punt de vista encara queda bastant. Ho dic perquè jo, a banda de la vessant de terapeuta, també el que faig molt és instruir els... Bueno, instruir, com ha quedat esto? Com ensenyar o donar eines, potser seria.
Sí.
A molts mestres, no?, a través de cursos que donc a nivell online, també. Llavors, què passa aquí? Sí que és veritat que hem avançat molt. Sí que és veritat que a dia d'avui es parla molt del tema de l'educació emocional, intel·ligència emocional, etcètera, etcètera. Ara bé, hi ha una realitat, que això ho parlàvem tu i jo ahir, quan creuàvem àudios. Què passa? Hi ha tal quantitat d'hores lectives, és com que es prioritza més a l'aprendre i a l'adquirir coneixement que no pas l'hora d'esbarjo o el temps d'esbarjo, no? Com aprendre a través del joc. Com s'aprèn millor? A través de lo experiencial. No a través del jo et dic i tu adquireixes. Després què passa? Que el nen va a l'examen, vomita tot...
Ja, però el sistema educatiu ha canviat molt. Hi ha escoles que ja apliquen sistemes educatius molt adaptats als temps d'avui.
Clar, però també, no? Amb això també,
digues,
per exemple, a mi se m'està acudint que els nens surten de l'escola i comencen a fer extraescolars, no? I
aquí és on te volia anar, clar.
I jo, una cosa que me n'he donat, i allò en carnes pròpies, és que ho aguanti l'agenda no significa que el cos ho aguanti, no? Perquè és allò, on queda una estona aquí i allà, i quan arriba aquell moment no pots ni bufar, no? I no estàs amb els cinc sentits, i acabes avorrint allò, aquella activitat, perquè t'hi enfrontes esgotada o esgotat, no? Que suposo que als nens els hi passa el mateix.
Exacte.
I després arriba a casa i fes deures, és a dir, surts de l'escola, t'estàs una hora i mitja fent una altra cosa, després te'n vas a casa i encara has de fer els deures i penses, bueno, i quan descanses, no?
Clar, quan descanses i quan tens permís per ser nen, perquè en el fons els nens el que necessiten és jugar. perquè és a través del joc on s'adquireixen, bueno, és que tot, el tema dels rols, el tema de la gestió de conflictes, també els coneixements. Clar, sí que és veritat que potser ha sonat una mica catastrofista. És clar que les escoles d'avui en dia estan evolucionant molt, però si tu em preguntes com a opinió personal, potser el que caldria és menys hores lectives i més hores de joc. Jo crec que d'aquesta manera també prepararíem a la canalla, no? Després, què passa? Que hi ha molt adolescent que, a veure, també és veritat que quan arriba l'adolescència és època de rebel·lió, és època de provar, de límits. Clar. És com que el pare i la mare ja no els tenim en un pedestal, veiem que són de carn i os, deixen de ser els nostres herois i heroïnes, i aquí entrem en una crisi. Clar, com acompanyem avui dia els adolescents? Per això jo dic que sí que és veritat que estan introduint canvis, però potser encara faltaria una miqueta més.
Ara dius una cosa que jo, per exemple, que estic en un d'aquests moments, jo ara ja estic en aquell moment de que vaig amb el meu fill pel carrer i em diu, no em donis la mà.
Això és molt típic, sí.
I fa tan mal.
Ai, sí, clar.
Que dius, s'avergonyeix de tenir la mare que té? O jo també ho havia fet quan era adolescent?
Clar.
Jo crec que recordo que també ho havia fet.
Clar.
No? És a dir, és una cosa per la que passen tots els pares en edat adolescent? És allò, no m'agafis, i si pot ser camina unes passes més cap allà que els meus amics no em relacionin.
Clar.
Quin mal que fa això.
Sí que fa mal. Mira, cada persona és única, no? I cada persona és com que afronta aquesta situació o aquesta època o etapa vital de forma diferent. Clar, no hem de perdre de vista una cosa. Quan parlem de nens i adolescents, també hi ha un pare i una mare al darrere.
Clar.
Jo és el que dic sempre, no? Moltes vegades m'arriben a consulta pares que em diuen, a veure, així per ficar una mica d'humor, toma, arregla-me-lo. Jo dic, a veure, que no és tan fàcil.
Arregla-me el niño.
Claro.
Arregla-me-lo.
Però, i això potser que diré ara sona fort, però el nen, l'adolescent, no deixa de ser el símptoma dels pares.
Sí.
Quan em ve un nen, un adolescent, primer de tot el que necessita és presència, que algú l'escolti, que algú l'acompanyi, però també que posi fil a l'agulla entre el pare, la mare, el pare o la mare. Llavors, el que tu em dius, clar que fa mal.
I per què ho fan, això?
Perquè és necessari.
Sí?
Tu pensa una cosa. Quan el nen neix, sí, ja des del ventre de la mare, és com nen o nena. Es crea un vincle. Llavors, hi ha una fusió a nivell energètic, a nivell emocional, fins als 2 anys aproximadament.
Uh-huh.
Als 2 anys, quan comença la famosa i típica rebel·lió, que ara la meva filla està en això, que hi ha moments de no puedo más.
Sí.
Clar, és el no quiero. No, no puedo. Clar, el que està provant són límits, no? És el que diu la meva sogra moltes vegades. Está probando hasta
clar,
donde puede.
Et prova fins allà on te... Bueno, són molt intel·ligents
fa,
i et posen a prova.
Ho prova molt aquell dia que tu estàs més cansada,
sí,
perquè té un detector,
posen molt a prova.
Exacte. Però, i això passa una mica, Sigrid, perquè som, en general, mares i som pares sense tenir els nostres deures fets a gestió emocional,
clar,
no?
Clar.
I llavors la vida ens posa davant aquests grans mestres, no?, que són els nostres fills.
És com
la revàlida, no?, diguem-ne, com una altra prova, no?
Sí, és que, bueno, a mi personalment em va passar, no sé si vosaltres també com a mares...
Ui, a mi m'ha passat tot.
No... Sí. No, però saps per què ho dic això? Perquè tu vas fent, no? Vas creixent, vas aprenent de tu, sobre tu, i de sobte ets mare i tots els esquemes se't trenquen.
Sí.
I és com si amb el naixement dels teus fills tu tornes a néixer i et coneixes amb una vessant des d'un rol que tu no tenies ni pajolera.
Clar,
jo com a mare em trobo, perquè tinc 2 nenes, no? La gran de 2.5 i la petita que ara em farà 8 mesos. Jo fins i tot...
Estàs
a la trinxera realment.
Estoy a tope of the power.
Sí.
Però clar, el tema és fins on puc jo, clar, també és el límit el posa ella, però també me l'està posant en a mi, i jo crec que com a mares, com a pares, també ens passa fins i tot a tu amb l'adolescència. Dedueixo que tu abans això no ho havies viscut.
No, clar. I el que passa és que això ara m'ha fet fer com una retrospecció
clar.
A mi mateixa
clar.
I m'ha situat a mi en el meu punt de l'adolescència.
Clar.
No?
És que amb això pots fer 2 coses, jo dic, als pares, quan venen. O et confrontes contra el teu fill i el fas, entre cometes, el teu enemic, o bé el fas un aliat, l'agafes de mirall, que m'ha agradat molt aquesta paraula, i mires d'aprendre d'ell i quins són els temes pendents teus de revisar-te.
Yeah.
Vull dir que si volem, és el que deies tu, vull dir, els fills són mestres.
Però tornant a això, a aquest exemple que et posava,
sí.
Els pares, quan ens trobem en una situació d'aquestes, l'hem de renyar o l'hem de deixar fer? És a dir, que tu vagis pel carrer i et digui, que tu li vagis a passar la mà per l'ombro i et digui, per favor, mama, treu-me la mà de sobre. Com s'ha d'actuar en aquest moment?
En aquest moment, jo el que et proposaria és de dir-li, ostres, i com és que ara ja no em deixes agafar-te? Ell que t'expliqui. I tu...
La resposta, l'he fet aquesta pregunta.
I què, què?
Vale. És que, mama, ja no sóc un nen petit, ja sóc gran.
Vale, i aquí s'obren com dos temes. Mm-hmm. Per una banda està què et toquen a tu, no? Evidentment, clar, et dol, veus que ja no et necessita, que s'està donant una separació, però adona't que això és teu. No és una cosa seva. Tu em dius, l'haig de renyar, per què l'has de renyar si realment no és una cosa d'ell, sinó que és una cosa que t'està passant a tu, és un tema...
És a dir, que no és el seu comportament, sinó com tu interpretes i com sents tu el seu comportament.
Exacte.
Bueno, això ens passa la immensa majoria de vegades, no? Sí, perquè sí, al final algú ve, i sempre ho hem parlat, no? Algú ve, t'insulta i només t'ofens si tu decideixes que l'insult forma part de tu, no? Exacte. Però això és difícil, eh?
Això és difícil, home.
També i més perquè... amb un fill, no? Que és el que més t'estimes.
Clar, no, és que realment jo crec que el més difícil és aprendre a lidiar i a gestionar tot el tema emocional que es mou amb la maternitat. Jo m'ho trobo molt perquè, clar, quan tu treballes amb nens i adolescents és que al final acabes treballant amb pares, amb mares, a nivell de parella. També treballo molt amb embarassades, perquè amb l'embaràs, o sigui, si amb la maternitat
una
es mouen coses...
Increïble.
Sí. Amb l'embaràs, hi ha un batibull d'emocions molt bèstia.
Claro, sí. Apaga i vam-ho, no?
Sí.
Llavors, el tema és això, fer com constant revisió i utilitzar aquestes situacions com a oportunitats per mirar-te'n a tu. Llavors, torno a lo que em deies tu, no és tant renyar, és d'aquí poder treure un diàleg que li serveixi amb ell i que et serveixin a tu, perquè és totalment lícit que tu li puguis dir, ostres, entenc que ho necessites i això no treu que a mi em fa mal.
Clar.
Però a mi, no que tu m'estàs fent mal a mi, perquè en el fons és una cosa teva.
Clar, però no també si està bé, no? Que l'altre sàpiga, com tu dius, eh? No m'has fet mal, sinó, mira, això que has dit a mi em fa mal perquè em fa sentir d'aquesta manera.
Clar,
i no passa res sense retret, eh?
Exacte.
Només perquè l'altre tingui aquesta informació, perquè potser li va bé tenir, i també tenim dret, no? Només faltaria.
El que passa que és curiós, perquè llavors de portes endins, i suposo que hi haurà molts pares que ens estan escoltant, que segurament es sentiran identificats, de portes a dins, és a dir, quan tornem a estar dins a casa, tornen els moments amorosos.
Sí.
És només de portes a fora.
Sí.
No de portes a dins.
És que no has de perdre de vista una cosa, Sònia, en el teu cas, a l'adolescent, què passa amb l'adolescència? Es fa revisió, això a nivell inconscient, de totes les etapes de la infància. Llavors, si hi ha hagut algun tema pendent, això es farà figura, que diem els gestaltistes. Què vol dir figura? Que emergirà i a nivell de comportament, de gestió emocional, ho traurà per aquí. No? Què passa també a l'adolescència? Que hi ha un tema de... jo em desvinculo del pare i la mare i començo a buscar la meva pròpia identitat. I aquesta identitat on la trobo? En les tribus, que es diu. És a dir, amb el contacte amb els iguals. Llavors, què passa?
Els iguals qui són?
Els iguals, els col·legues?
Exacte. O els amics?
Exacte. Val. Llavors, clar, què passa? Ara és com que jo, mama, necessito, i papa també, necessito prendre distància, però després tornaré. Tornaré
sí, jo crec que sí que tornen.
Clar, el tema és com sostens tu aquesta, entre cometes, absència passatgera. Perquè se't mouen moltes coses en a tu. I és normal.
Per tant, diguem-ne que qui sent més és el pare o la mare. Ells ho viuen amb més naturalitat.
No, jo crec que els dos senten a la seva manera.
Yeah. Clar, perquè el conflicte és diferent, no?
Exacte.
Clar, no?
O ens fa més mal a nosaltres. En el pare i a la mare.
És que, clar, són mals diferents. Yeah. Jo no entraria en comparacions. És simplement que el pare i la mare experimenta X i els adolescents experimenten X. Perquè, clar, jo també et dic una cosa. En aquesta caiguda que dic jo de que el pare i la mare deixen de ser herois i passen a ser persones de carn i os, hi ha molt de dolor. T'ho dic perquè tracto amb adolescents.
Yeah.
I a vegades...
Perds un referent, també.
Clar, és que perds un referent.
El teu món es deu sacsejar, no? Perquè és com llevar-se al matí i descobrir que el món que creies era diferent, era una mentida, no?
Era Disney.
Exacte.
Ja no és Disney.
És deixar la pel·li de Disney per anar a una de Tarantino,
no? Exacte.
Per això mateix.
Clar. A vegades, l'altre dia parlàvem per preparar l'entrevista, i parlàvem de que hi ha hagut molts canvis, anem tots molt precipitats. Suposo que això que ens passa a nosaltres, que no connectem amb nosaltres mateixos, els nens i els adolescents també els passa. I un dels temes que ha aparegut ara és aquesta, i n'hem parlat aquí, no?, al programa, el tema de les noves tecnologies, bueno, que no són tan noves, no?, però encara els hi diem noves tecnologies, aquestes addiccions. Clar. Suposo que això és com una altra addicció, és un reflex d'una necessitat, no?, o què?
Exacte. A veure, amb el tema de les noves tecnologies hi ha molt de debat i hi ha moltes formes de veure i d'entendre. Què passa? Sí que és veritat que les tecnologies, si tu regules o gestiones i tal, no està malament, és que de fet està a l'ordre del dia i no deixa de ser fins i tot una cosa que s'ha introduït, no? Parlaven abans de les escoles, dins de les aules. Uh-huh. Vull dir que no deixa de ser un recurs. El tema és, quan dius tu, quan això es converteix en una cosa addictiva, de moltes hores. Què passa? A casa li diem això el chupete electrónico. Clar, per què li diem d'aquesta manera? Clar, si tu vols aparcar el nen que no et molesti tal, tu li enxufes pantalles i au, però clar, vull dir, en aquesta desconnexió també s'està perdent en ell o en ella mateixa si hi ha un excés d'hores davant de pantalles. Clar, jo moltes vegades, de fet, me'n recordo d'un cas d'un nen que vivia enganxat a les pantalles i la mare sempre em deia, no? És que només fa això, només viu per això, només tal, només qual. Clar, què passa? Què t'està dient el nen? Perquè la mare li posava dels nervis, però jo dic, bueno, però què t'està dient el teu fill? Què està suplint? Què està amagant? Què hi ha darrere d'aquesta necessitat o tendència de desconnectar? Perquè en el moment en què tu t'enxufes a una pantalla, tu no deixes de desconnectar sobre tu.
Clar, estàs desconnectant del món real, del teu món real, no?
Exacte.
O sigui que si en el món real hi ha coses que no vol veure, no vol sentir, i de les que no se'n vol adonar, no?
Clar, a veure, sense sentenciar, perquè de casos i persones el que hi ha...
Clar,
no?
Perquè ara estava pensant que això també depèn molt... Suposo que s'està formant aquesta personalitat en aquest moment. Clar. i cada criatura és un món, no? Així com els adults, no? Hi ha gent que es confronta molt amb la realitat i gent que és més evasiva, depèn del tipus de personalitat, no?
Exacte, tu ho has dit. De tota manera, sí que és veritat que, clar, aquí, tornant a l'adolescència, no? El tema és el següent. Ara, com que hi ha el tema del WhatsApp, el Facebook, tot el tema de les xarxes socials, clar, és que dins de la necessitat de l'adolescent que passa per relacionar-se i trobar-se, clar, està la necessitat del contacte amb l'altre. I sí que és veritat que quina és la forma d'estar enxufat o connectat amb l'altre tot el sant dia o amb el teu grup d'amics? Que si WhatsApps, que si Facebooks, que si Instagrams i totes aquestes, jo és que d'aquí ja no passo, però hi ha moltes més xarxes socials.
Sí, tant.
I el TikTok,
no?
També, que estan molt enganxats amb el TikTok també. Sí.
Clar, per això mateix, vull dir que fins a quin punt també hem agafat les tecnologies i sobretot el propi adolescent s'ho ha adaptat a les seves necessitats dins del cicle vital, no sé si m'explico.
Sí.
Dins d'aquesta necessitat de compartir, de trobar-se.
L'altre dia llegia, per exemple, un dels temes entre els adolescents, a nivell general, la segona causa de mort entre els adolescents és el suïcidi. Mm-hmm. Sí, la primera són accidents i tot aquest tipus, amb una part de la població, doncs, que a priori és la que està més sana, la que té menys problemes físics, no?, perquè és més jove. Com pot ser això? Per què?
Uau, és que clar, aquí
aquesta pregunta és difícil, però crida molt l'atenció. Sí. que al final qui s'acabi suïcidant més siguin els més joves, no?, que tenen la vida per davant, no?, i que sembla que és aquella edat en què tot es pot solucionar, no?
Clar, però fixa't, com a adults sí que és veritat que ara, mirant un retrospectiva, sí que dius, ostres, quina gran etapa, potser quina gran època en la que anàvem aquí, anàvem allà, anàvem amics, anàvem... Però fixa-t'hi, recuperant una miqueta el que deia jo fa una estona, a l'adolescència és on es fa revisió de tot el viscut fins al moment. Clar, si estem parlant d'un nen o d'una nena que ha tingut molta carència, no ha tingut un acompanyament, no l'han deixat ser, tal qual. Clar, al final què passa? Arriba l'adolescència, s'obren tot un cúmul de fronts i arriba un punt en què, si a mi no m'han donat eines per gestionar, per lidiar i per confrontar certes coses, jo crec que al final arriba un punt en el que un s'ofega en un got d'aigua. I al final, quina és la via ràpida? Malauradament, doncs aquesta. Però jo també una miqueta és com arrel d'aquesta dada, que a mi també és que em posa els pèls de punta,
sí, sí,
t'ho dic en sèrio, seria com fins a quin punt acompanyem de forma, no sé com dir-ho, de forma sana.
Ja, és que a vegades a casa, a vegades un és el pitjor exemple, no? Diguem-ne.
Clar,
i demanem als nens que facin allò que nosaltres no som capaços de fer, no?
Clar, per això mateix. I no sé quina de les dues ho deia, el tema de que no ensenyem tant pel que diem, sinó per l'exemple, sí, que els hi donem.
Clar, no? Potser la idea és acompanyar-los i estar bé nosaltres mateixos.
Clar, exacte. I sobretot, dins d'aquest acompanyar, és veure quines necessitats, no? Per exemple, tota l'estona és jo quiero esto, jo tal, jo qual. Jo deixaria potser el jo quiero, introduiria més el que necessites.
Ja, el que passa que torno una vegada més a l'etapa adolescent, hi ha un moment en què sí que pots fer de més i de menys, però hi ha un moment molt dur en l'etapa, sí, adolescent, en què és allò, i és allò perquè papa o mama, vosaltres d'això no hi enteneu, saps? Aquesta és l'altra, no?
Clar.
És que és una etapa molt conflictiva, eh?
Clar, i a vegades és no perquè no, sí, ha d'haver una raó perquè no, i és tan complicada, no? A vegades explicar,
sí, sí,
que...
Clar, però fixa't, aquí jo crec que entra el que deies tu abans de deixar que provin i s'estampin ells sols.
Clar, sí, sí, sí.
Per això mateix, o sigui, a vegades per aprendre un ho ha de viure en primera persona, i tenim aquesta tendència com a pares a sobreprotegir i a imposar, però a vegades
cal deixar-los caure.
Exacte, el millor ensenyament
que es pelin els genolls, i després que tastin una miqueta de la seva,
però fixa't,
de la seva medicina.
Jo et diria una cosa més, Sònia, dins d'això jo el que et diria és, perquè potser aquí és on t'apaquem, un cop es caiguin i es facin mal i es pelin els genolls, no és anar amb l'actitud de veus, és que ja t'ho havia dit, no, és anar i acompanyar-los i recollir-los.
Sí, sí, sí. Posar-los el Betadine i no dir res més.
Exacte. Fer contenció emocional.
I que ells s'autoexaminin i facin, bueno, que treguin conclusions d'allò que ha passat, no?
Clar, però fins i tot com a adults també podem ser la figura que estiguin allà per compartir impressions i sobretot per fer contenció.
Clar.
O sigui, potser una de les coses de les que peca la societat és de no saber acompanyar i contenir emocionalment, i em baso amb la realitat de que alegria, sorpresa, no? Emocions bàsiques, no tenim conflicte amb elles, però què passa quan ens trobem al davant una persona trista o enfadada?
Sí.
La societat no ens ensenya la
volem canviar, ho volem canviar tot.
Exacte.
En comptes d'acceptar-ho,
Exacte.
Noies, ho hem de deixar aquí. Has de venir més sovint.
Sí, has de tornar.
Et convidem a venir més sovint aquí a la ràdio.
Pues escolta, jo encantada,
sí?
Molt bé.
Doncs ja farem tractes.
Moltes gràcies, Sigrid.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.